Avui us intentarem donar a conèixer millor la persona de Josep Tomàs Margalef Benaiges, graduat social i persona molt vinculada al sector pesquer de la Cala i a la vida cultural de la població a través del teatre. Pescador, pagès, paleta, assessor i actor, entre altres facetes que l'han portat a ser una persona, la veritat que molt polifacètica. Josep Tomàs, bon dia.
Bon dia tinguem.
Tu, de fet, vens de casa de pescadors, de casa de Japet, de casa de pagès, de casa rabosenca, així que podem dir que tens el cor una mica dividit?
Sí, sí, dividit i estimat. O sigui que estimo les dues activitats, la de mon pare, perquè és essencial, el poble és pescador, i encara ho era més en aquell moment, però també he de fer una gratificació al camp en aquells moments de la postguerra, que quan a la Cala els pescadors hi havia molta gent que passava gana, pues al mas almenys menjàvem. Hi havia els ous, hi havia les pataquetes, hi havia els conillets, i això també m'ha fet de que m'estimia aquella activitat que avui està una mica pues, tirada per terra i que en aquells moments la gent que tenia terra menjava.
Després en parlarem de la teva relació amb la terra, però la teva primera incursió laboral la fas a l'obra, fent de manobre, sí, de paleta, que és una professió de la qual mai n'has renegat i
mai.
I que pel que sabem encara t'agrada.
És la professió que m'ha agradat més de la vida, perquè feia coses, creava, que se creaven coses. Vas de paleta i llaures i al cap d'un temps les herbes t'han colgat els solcs. Vas a la mar, agafes peix i te'l menges, però les cases que fas allà estan. I això encara passo pels carrers i faig... una mica m'ho miro encara i faig, hòstia, pues això, era bonic. Era l'època de la primera, del primer boom de la construcció. Hi havia en el poble, hi havia en aquells moments, potser hi havia 20 o 25 constructors, se feien les cases al socaire de les primeres entrades del turisme, i sí, el primer que vaig trobar, els 13 anys va ser fer de manobre, i a partir d'aquí pues vaig anar fent fins als 16 anys que no vaig anar a la mar.
Perquè tu als 16 anys comences a anar a la mar.
Sí, meus pares eren pescadors, però anaven embarcats en les muletes de seus pares, de Musiaio, la Maravilla i la Joven José. Ara ven els tres germans. Imagina't, mon pare ja tenia 40 anys i encara vivien els tres en les dues muletetes estes de l'Iaio Japet. I als anys 40 mon pare es va independitzar, mon pare i ma mare van comprar una embarcació, una barqueta de ras petita que es deia Vicenta, que portava 25 volum, i sense haver anat mai a la mar, doncs vaig anar a la mar, vaig començar llavors.
I aniries a la mar durant uns quants anys més, no?
10 anys, exactament 10 anys, perquè l'any quan tenia 27 anys vaig entrar a la cofradia.
Perquè quan és que dones el cop de timó i abandones l'ofici de pescador?
Pues...
I quines motivacions hi van haver al darrere?
Pues les coses d'abans, els que tenen la meva edat sabran de que hasta que no ens casàvem dàvem la part a casa, és a dir, que nosaltres treballàvem, però el que guanyàvem ho donàvem a casa. Jo quan era manobre i quan era paleta, si volia fer dos duros per anar al cine o per anar al ball, havia de treballar hores extres o havia de treballar en diumenges, m'entens? Perquè si no, tot això era ma mare. A la mar igual, jo no tenies ni un duro, tu anaves 10 anys a la mar, tenies 27 anys i no tenies ni llibreta, per entendre-mos, perquè és que la gent ha de conèixer en aquelles èpoques. I llavors estàvem al boom de los motors, començaven a donar molta vida econòmica al poble, cada vegada que es posaven més motors agafaven més peix, era una carrera contra el temps i tothom anava ficant motors, els que posaven un 70, l'any que ve hi havia 100, els 100 agafaven més peix que el 70, el 70 treia el motor i posava un 120, i nosaltres ens quedaven en una barqueta que tenia 25 cavalls. I jo doncs, li vaig dir a mon pare que havíem de comprar una altra embarcació més gran, i de fet vam estar en contacte jo personalment amb el tio Mundeli, que venia llavors a la Mundèlia perquè feia altres barques, l'Enrique Bru, la Pilar Vila, i m'agradava a pagar les parts que es dia abans, o sigui que per tant si no banyaves no pagaves, ells te feia la financiació, era una aventura molt controlada, no havíem de patir per res, si no anaves a la mar doncs no pagaves, perquè el finançament el feia el mateix comprador en aquell, ai, el mateix venedor en aquell moment. Però mon pare no va voler, va creure que ell no es va atrevir i tal, i jo vaig veure que no tenia futur, perquè, clar, un pare només tenia llavors 50 anys, si havia d'esperar que es morís perquè jo pogués tindre alguna cosa, doncs pues no. I això va ser un canvi en el meu pensament. I com que a la cofradia ja feia temps que es parlava de que volien ficar pues, una persona més jove, perquè el secretari que havia, el tio Juanito Llambric, ja tenia 75 anys, doncs vaig parlar amb la Junta, els vaig dir que si necessitaven algo, que jo estava disposat a anar a fer-ho, a treballar o a que em provessin o alguna cosa. Este va ser el motiu del canvi. Si un pare hagués comprat la Mundèlia, doncs potser avui dia doncs les coses serien d'una altra manera, evidentment. Els camins mai són de retorn, sempre vas endavant, mai pots retornar enrere. I quan vas caminant, al cap d'un rato en trobes dos més i has de triar, el de l'esquerra o el de la dreta. I si t'arres, t'has errat. I avant no hi ha possibilitat d'anar res. Per tant, així va ser que vaig renunciar a continuar sent pescador.
En tot cas, abans de fer cap a la confraria de pescadors, diguéssim que tornes a recuperar una mica el lligam amb el camp i la pagesia a través de la cooperativa agrícola, no?
Sí, l'any resulta que pues aquí no hi havia, de cooperativa no hi havia, pagesos també hi havia pocs, s'anaven agotant. Bueno, sí, en realitat aquí la pagesia no tenia organismes col·lectius. Hi havia en aquells moments molins d'oli, cada vegada n'hi havia menys, perquè resulta que pues, la pagesia anava en retrocés, i va haver un grup de pagesos que van tindre la il·lusió d'intentar muntar una cooperativa agrícola. I un dels impulsors i que va ser el primer president va ser Jordi Samarra Canyagueral, Jordi del Sec. Ell i la dona eren no latifundistes, però que tenien molta terra, i van començar el projecte. Jo, que quan anava a escola, vaig sortir de l'escola amb la comptabilitat feta, el que es deia la tenodria de llibres, pues Jordi, que ho sabia, me va dir si li podia ajudar per l'assumpte administratiu de la cooperativa. I me vaig fer sense cobrar, me refereixo que jo vaig ser el primer secretari, i encara ho soc, no sé si seré com la reina Isabel, que moriré a lo càrrec, m'entens què vull dir, per què? Però mai he cobrat, que consti, que mai he cobrat.
Per tant, des de llavors encara ets secretari de la cofradia.
Cooperativa.
Perdó, de la cooperativa.
Sí, encara ho soc. Encara ho soc.
Clar, estem parlant de quin any aproximadament?
Doncs pues mira, de l'any 1972. De l'any 1972. I, bueno, doncs pues, una mica pues, fer la part administrativa.
Secretari. Això són 50 anys, eh?
Sí, 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 sí. Pues això va ser així. Ell, bueno, llavors pues, vaig quedar a la Junta, vam fer una Junta provisional i, bueno, pues, i a Margalef era, ja, com ell que diu, ja, fixo de plantilla, però me refereixo que com a secretari de Junta no he sigut secretari de gestió que cobrés, mai he cobrat, mai. Però sí que això va fer de que, pues, per exemple, quan passàvem els comptes de la cooperativa, pues, hi havia, evidentment hi havia socis, llavors a la cooperativa hi havia 200 socis. Entre ells, tu saps que hi havia molta gent que eren pescadora i que eren pagesos de fin de setmana. O sigui, el dissabte i diumenge anàvem a l'oliva i resulta que el dilluns, dimarts i dimecres anàvem a pescar. I aquelles persones, algunes que estaven a la Junta, pues, se fixaven, se us van fixar, de que portava els comptes prou bé i que els explicava prou bé a la seva manera, van intentar. Per tant, quan vaig dir-li a la Junta que si tenien pues, alguna plaça per a cobrir i que pensessin en mi, pues, crec que això va ser també un motiu de dir, pues, bueno, si porta la cooperativa i ho porta mig bé i tal, pues, no dic jo que això sigués també un factor positiu de cara a que pensessin en la meva persona per entrar a la cofradia.
Per tant, passaves d'una, diguéssim, que d'una administració agrícola a una administració pesquera, doncs.
Sí, sí. I a més, molt, 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 de molt més envergadura econòmica. De molt, allí a la cofradia hi havia llavors, crec que 9 o 10 treballadors, hi havia molt de tema. Jo vaig entrar l'any, al juny de 1975, i vaig entrar com a auxiliar, perquè el que s'intentava és de que el secretari pues, m'anés ensenyant coses, m'anés ensenyant, és molt, hi ha molts de temes dins d'una cofradia, m'entens? Des de ports, la seguretat social, etc etc. I per lo tant, havia de ser així. El que passa que va passar una cosa pues, d'aquestes que també pues, ningú les pot parar. Al Ginés va morir el secretari. O sigui, no vaig tindre temps de que aquest home a mi m'ensenyés tot el complex món del que és la cofradia, el que és la comptabilitat de la cofradia, la seguretat social de tots els pescadors que la fa la cofradia, que d'aquí de la seguretat social els pescadors, és a dir, ports de la Generalitat, que cobrem les tarifes de l'impost de ports, les cobra la cofradia en cabal, les paga ports, és a dir, a més de la gestió pesquera pròpia de cada sector. És a dir, el tema és molt gran i jo vaig quedar allí una mica... Pues,
com diem aquí, a veure-les vindre, no?
Sí, va ser de que jo vaig dir jo no m'atreveixo perquè ells me van dir t'atreveixes a ser secretari i jo vaig dir que no podia atrevir perquè jo no sabia ni dominava això. El tio Enriquet, Rebull, tio Coll de Pato, que, per a que mos entenguéssim, pues me va dir no et preocupis que et portarem un bon secretari que t'ajudarà i t'ensenyarà. I van confiar esta feina de que m'ensenyés en lo senyor Millán, que era secretari de la Ràpita, un gran secretari, un molt bon secretari. Ell era professor de magisteri, molt bon secretari. Ell me va ajudar molt i m'ensenya molt. Gràcies a aquest home, pues, jo crec que sóc una mica el secretari que he sigut.
Abans, però, abans d'entrar ja de ple en el sector pesquer, fins i tot te trobem amb els inicis d'un sindicat com Unió de Pagesos, no?
Sí, sí, sí. Estàvem a la cooperativa. La cooperativa ja saps que es va fer doncs, l'any 72, en Franco vivia. Encara llavors resulta que hi havia el que s'anomenava el sindicat de labradores i ganaderos, el sindicat de labradores i ganaderos, que era el sindicat únic, franquista, de tota la vida i tal. I aquí, doncs, a Catalunya es va muntar, s'intentava intentava muntar una espècie de sindicat lliure format per pagesos. Claro, nosaltres, com que estàvem a la cooperativa i tal, vam col·laborar amb aquesta formació. Jo vaig ser un dels fundadors del sindicat de la Unió de Pagesos, juntament, aquí al poble érem tres persones, Josep Lluís Mangraner, que no és un petit pagès, i Vicent de l'Areu. O sigui que entre els tres vam muntar aquí un grupet i llavors vam participar en la fundació de la Unió de Pagesos, que es va fer a l'Espluga de Francolí el 28 de novembre de 1976. Ja, fixa't bé que estava parlant, o sigui, ja mort Franco. I el 1976 es va constituir la Unió de Pagesos a l'Espluga de Francolí. I jo vaig ser un del que, a nom de les Terres de l'Ebre, fixa't bé, un pobret pagès que només teníem 10 dies de llaurar llavors, pues vaig ser un dels oradors en aquesta assemblea. Molt, bueno, són experiències que t'ajuden a conèixer persones, t'ajuden a conèixer líders i a conèixer món.
Tornem a la mar, tornem a la confraria de pescadors. Enteníem que era interessant aquest apunt d'Unió de Pagesos, perquè quan tu arribes a la confraria, per no haver-hi, no hi havia ni armaris, no?
No, això...
Era... Sí, m'ho hem de fer una mica de compte, de càrrec, sí, del moment, eh?
Sí, el tio Juanito, perquè sempre es coneixia pel tio Juanito, era una persona que no delegava, ell era caixer, portava la seguretat social, el tio Juanito portava tot, pagava les barques, portava la comptabilitat, això és impossible, m'entens? Llavors això ho portava pues, a la seva manera, no és que pues, les circumstàncies del moment, també t'explico de l'any 75 i tot això, pues, això era així, vull dir, arribaven les cartes i no sé què es feien, i es contestaven les cartes i no sé què es feien, pues, els llibres de comptabilitat pues, una mica pues, allà estaven però no reflectien la realitat econòmica real i al moment de la cofradia, entre altres coses, perquè hem de recordar que es feia, tot això es feia a mà. Tio Juanito, me deixes explicar una anècdota? Sí. Un dia, tio Juanito, dóna-me feina, perquè una de les coses que tenia és que no sabia delegar. Me va dir, me fotràs més feina d'ensenyar-te que fer-ho jo. Entens la seva concepció? A mi li costava menys fer-ho. I allí hi havia una maquineta d'aquelles de maneta de sumar, te recordes? Les primeres màquines en aquelles que hi havien de sumar. I diu, ti, suma el peix que han fet avui les barques. Pues hi havia pues, 60 o 70 barques, pues havia de sumar 60 o 70. I agafo la màquina en aquella, agafa i diu, a la màquina vas, no acabaràs mai. Entens el que et vull dir? Perquè aquest home agafava la llista en aquella de les 70 barques així, de dalt a baix, de dalt a baix, i sumava. Eren monstruos sumant així d'esta manera. La màquina per ells era un estorbo, la màquina per ells los dificultava. El mateix passava en Pere del Pes, és igual. I em va dir això, diu, no acabaràs mai, agafa la màquina, no acabaràs mai. I ho dic perquè era... no donava a delegar res i ho portava tot ell, claro, això és impossible, portar una persona sola, pues, per tant hi havia el que hi havia, per no haver, pues, no havia armari. Pensa que els diners estaven en una caixa forta, no hi havia comptes al banc. Quan jo vaig entrar no hi havia comptes al banc, al banc no sabien què era la caixa, banc, tot això no existia. Tots els quartets estaven dins d'una caixa forta de la cofradia. Caixa forta que encara està a la nova cofradia perquè la vam salvar, que és magnífica.
Però no era una època que sí que hi havia entitats bancàries.
Hi havia entitats bancàries, però pel tio Andreu no. Ai, pel tio Andreu, pel tio Juanito.
Clar, llavors ja es va tractar de muntar tota una estructura, no?
Vam començar una mica de zero, la veritat, perquè el senyor Villar i veure de dir, doncs, bueno, comencem a poc i anem fent, però això mos va costar, mos va costar.
38 anys al final, fins a la jubilació com a secretari i lligat al sector pesquer d'una altra manera, és a dir, des de terra, no?
Sí.
També es pot servir al sector des de terra.
Sí, però has d'estimar-te'l. Has d'estimar-te'l i sobretot has d'estimar-te aquelles persones que van a la mar i que anaven a la mar i que eren membres de la Junta i que als set anys els havien embarcat a pescar, com un pare. Has de comprendre que aquelles persones, alguns justet si sabien firmar, justet si sabien llegir. Al començament, després això se va anar fent. Però has de tindre aquesta comprensió d'aquelles persones. No eren tontes, el que passa que no tenien els coneixements tècnics que avui tenen uns fills o uns nets. I tu, pues claro, quan parlaves de 10 milions, el tio no sé què, no vull nomenar noms, pues això, a aquest home li diem, me fotrà la ruïna, este tio. Quan parlaves de 50 milions, en aquella època, dice, que parla este home, me fotrà la ruïna, jo. Havies de comprendre que allò ho havies de fer en dolçó, potser treballant-ho en un any, en sis mesos, anar convencent, fent números, anant a poc a poc guanyant sensibilitats a favor, perquè no era fàcil que de cop entenguessin de què s'havia de fer tal cosa o tal altra. Per tant, el secretari en aquell moment tenia que tindre aquesta sensibilitat i aquesta estimació, tant al sector com als seus homes.
Quins són els moments que més destacaries importants en aquest recorregut?
Bons moments, si convé
anirem aturant-nos,
Bons
però
moments.
Quins moments destacaries durant aquests 38 anys i que també haguen sigut importants per a la confraria, pel poble, pel sector?
Positivament, vols dir? Coses que s'han fet.
Coses importants, coses positives o negatives, però sí, moments home, importants que hagués viscut.
Home, doncs pues, te vaig a dir de que la cofradia tenia molts de problemes, sobretot per la mancança de gel que hi havia en aquells moments. Hi havia la flota pesquera, cada vegada era més important, havia sigut més important. Primer anàvem amb vela, però en 10 anys vam passar de la vela als motors i dels motors a més motors. I resulta que això representava que l'esforç pesquer cada vegada era més important, el peix que portàvem cada vegada era més important, però la fàbrica de gel, que bàsicament era la del Nevero, no havia evolucionat, encara no sé si se'n recordarà un i un altre, que anaven a comprar el gel amb barres, tenien barres de gel, i allí passaven una cosa molt important, que quan no hi havia gel, el Nevero també era comprador de peix, sobretot de peix blau, i quan hi havia molt de peix, els deia als compradors, no compres seu que no tinc gel. Molt bé, doncs no anaven a comprar. A veure si endivines qui es quedava el tot el peix, doncs que tenia gel. Això s'havia convertit en una espècie de monopoli en aquells moments d'estretors. I, per tant, nosaltres vam estar parlant amb el Nevero perquè fes una ampliació en la seva fàbrica, perquè ja la tenia, que fes una ampliació. Perquè has de pensar que a la Junta d'aquella època embarcar-se a fer una fàbrica de gel no era gens fàcil, no era gens fàcil. La primera fàbrica de gel va valdre més de 50 milions de les antigues pessetes. Vull dir, no parlem de cap tonteria. Això me va costar molt, me va costar molt fer un tendre de que era una necessitat pel sector, era una necessitat per les barques. Havíem de fer el gel perquè sense gel no podíem anar a la mar. I aquí mos vam dir de fotre a la mar, com se diu, vulgarment parlants, mos vam dir de fotre a la mar i empenyar-mos i anar-hi. I això va ser una de les coses més importants que es van fer. I una de les coses també que em va costar més que la gent entengués que es tenia que fer. Perquè, claro, quan arribaves allí, en un pressupost de 50 milions, tu estàs... A veure, un pescador potser guanyava 1 milió de pessetes a l'any, o 1 milió i mig. I tu que li dius que hi ha una inversió de 50 milions, i ell pensa, collons, 50 anys de... Era difícil que entengués la profunditat del tema. Sí que l'entenia, però quan parlàvem d'estos milions, pues era difícil, i tot era així. Esta va ser una de les obres més importants i més necessàries que es van fer a la cofradia històricament.
I no seria l'última nevera que es va construir. Una altra part important, ja en parlarem, és la nova confraria de pescadors, no?
Sí, sí. Bueno, això ja... Aquí saps què passa? Que jo ja m'havia afiançat més. Pensa que la nevera, la primera nevera es va fer sent jo un imberbé. Jo tenia llavors... Pues vaig entrar als 27 anys, jo devia tindre llavors 32 o 33 anys, jo portava 4 o 5 anys com a secretari. No tenia, a veure, el coneixement, el pes, la confiança que tenia llavors quan se va fer la nova cofradia, claro. La nova cofradia era també una necessitat, perquè les barques agafaven molt de peix, el peix lo portaven al mollet, lo portaven a rastres, travessant una carretera que passaven els cotxes amb tot el problema dels olis que deixaven els cotxes al passar per la carretera en aquells moments, l'havien d'arrastrar hasta la sala de venta, després l'havien de portar a pesar, és a dir, anem a veure l'engorro, això era terrible, però en aquella cofradia era tan petita, que no es podia transformar en res més, no podien fer cap innovació tecnològica per evitar això. A més, el pescador això no li importava, se subestava l'encant, i l'encant era molt bonic, allí els pescadors, allí, 60, oh, que bonic era, la gent mos rodaven, però el món anava canviant, i teníem que pensar en fer una nau de subhasta absolutament integrada al moll pesquer i fora del trànsit rodat de la població, que cada vegada era més gran. I jo doncs, vaig estar parlant a l'Andreu, llavors era president l'Andreu, Andreu em va fer això. Home.
Andreu Estrada,
home, què li vaig dir? Això, que estàs faltat, no sé què, que aquí ja estem bé, i no sé què, que cada vegada quedaran menys barques, que no sé quintos, que no sé quantos, però home, Andreu, hem de tecnificar la subhasta. La subhasta l'hem de fer d'esta manera, l'hem d'informatitzar. Això d'anar... Ens estudiarem personal. Bueno, al cap de dos anys o així, saps què em va dir? Això quan valdrà? Dic, home, doncs valdrà quartos, però... Diu, doncs bueno, mira, jo com que no vull empenyar la cofradia, vaig a fer una cosa. Los augmentaré el tant per cent que han de pagar els pescadors, ara, per davant, i en comptes de pagar-ho per darrere. I quan tindrem els quartos, la farem. I així va ser que, a cap de dos o tres anys, ja vam començar a fer la nau. Era una necessitat imperiosa. La nau la seva importància era de que la informatitzéssim la subhasta. La subhasta va passar de ser a l'encant a ser informatitzada. Pensa que de la informatització de la subhasta passen els datos automàticament a comptabilitat. És a dir, a veure, ara no cal que ho expliqui el que representa això, però llavors això era com si inventés anar a la lluna, m'entens si ho vull dir? Però, claro, pensa que quan anàvem a mà, pues, los pesadors pesaven, los que treien lo peix de les factures de cada barca, després se tenien que passar comptabilitat barca per barca, arriero per arriero. Pues, se ho heu d'imaginar això? Pues, clar, quan vam informatitzar la subhasta, que era un ensòmit meu d'anys, pues, de la subhasta passa comptabilitat, tu. És que imagina't dos coses a favorable, la rapidesa i sobretot la seguretat de que passen els datos que han de passar. No, no tardes al sumar. Aquí, entens? Bueno, això va ser un gran logro, però va costar. Va costar molt. Jo sempre dic que el secretari és una mica com la dona de casa, saps? Que li fa... Pepito, hem de canviar les cortines. No, que ja estan bé, tal. Però les cortines s'acaben canviant. Ja que sí.
I després arribaria una segona fàbrica de gel, una segona nevera.
Esta va ser la més dura. Perquè, clar, teníem una fàbrica de gel, baix de la punta de Bugarró, contra el que era la primera cofradia. Al passar la cofradia, pues, per exemple, a 400 o 500 metres del puesto que la teníem abans, però resulta que abans llavors teníem que anar a buscar el gel, los pescadors i sobretot los compradors en aquella pela, passant per la carretera, a l'estiu trobaven los embossos dels turistes que passaven, pitaven, se posaven... Bueno, total, això ho hem d'integrar, m'entens? Hem d'integrar com vam integrar el magatzem de les caixes, de la neteja de caixes, i havíem de fer això. Però jo voldria que tu entenguessis una cosa, que la gent m'entengués. Tu com vas a la Junta i li dius la nevera que tenim, que ens va costar 50 milions, l'hem de tirar en terra i n'hem de fer una altra que en val 50 més. Això va costar sangre, sudor i làgrimes. Sangre, sudor i làgrimes. Menos mal que Ports de la Generalitat me va ajudar molt. La delegada de Ports va dir, jo t'ajudaré. I va vindre aquí un dia i va dir, mireu, la nau la faré jo. La nau la faré jo. I se la llogaré. No cal que féssiu només que la inversió en les instal·lacions frigorífiques. Llavors vaig anar a la Generalitat i li vaig dir, bueno, ja que fem això, a veure si podem aconseguir una subvencioneta per la cofradia perquè millorem les instal·lacions de fred, i també ens van donar una ajudeta, i entre unes cosetes i les altres, i a vegades passar la mà per damunt de l'esquena
d'un munt de gent
van acordar-ho. Me va costar molt. També, home, era necessari que allò es quedés integrat a la mateixa cobradia. Però me va costar moltíssim, molt.
Moments dolents, molts. És a dir, situacions delicades,
molts.
Vagues, el problema, molts. La crisi del sector...
Molts, molts. Hasta cert punt que penso... Ha valgut la pena estar tants anys, no, perquè no m'ho he passat tan bé com la gent se pensa. T'explico coses que luchava en contra d'una opinió d'unes majories de pescadors que estaven a la cofradia manant a l'equip de govern per millorar el seu servei, per millorar la seva activitat. Pues, això imagina't. Ne van haver dos de grosses. Una acaba d'entrar, que jo devia ser l'any 1976, va haver una vaga, una vaga del sector mariner contra els armadors per l'assumpte de les pagues de juliol i de desembre i per les vacances. Aquí es va parar la flota, va haver uns follons terribles, van haver cops, bueno, les coses abans, la flota amarrada una setmana, grupets de pescadors per aquí, grupets d'armadors per allà, reunions a Barcelona, reunions a Tarragona, això va ser terrible. Bueno, al final, pues tot passa, no? Aquí ho vaig passar molt malament, perquè jo com a secretari havia d'assistir a les dues assemblees, a les dues reunions que feien uns i els altres. Claro, les coses se saben, qui ho havia de xerrar, pues, bueno, ja se sap. Tot ho xerrava jo, en uns, és igual, allò vaig patir molt. I a més era verd, estava poc curtit, devia fer un any que estava allí. I l'altra, la guerra del Saitó. La guerra del Saitó va durar...
Una guerra que va dividir pràcticament el poble.
Va dividir el poble, va representar la dimissió de tota la Junta, la creació d'una gestora. Vaig patir molt, molt, molt. Jo vaig presentar la dimissió al director general i vaig dir això, jo no puc aguantar més. Això va ser molt, però vaja, deixem-ho. Però sí que vaig patir. Més que no et penses. No es pot explicar, perquè és que, a veure, tens família a les dues bandes? No és que tingues amics, no és que tingues coneguts, és que tu tens família al sector de l'Arràs i tens família al sector de la Llum, i són família que t'estimes, i són família, i són amics, i és lo que aquí va haver un esclat a tot el poble que encara jo crec que han residuos per un lloc o altre. Aquí vaig patir molt. Lo de més són coses de l'ofici, però estes dos van ser terribles.
Al final, 38 anys de trajectòria que te són reconegudes amb la medalla de la pesca catalana.
Sí, no sé com ho saps això, però sí, me van otorgar l'any 2011 la medalla del mèrit pesquer de la Generalitat de Catalunya, la medalla del mèrit pesquer de la Generalitat de Catalunya. Bé, pues, és bonic, això sí que és bonic. I també estic molt content de que la cofradia l'any 2015 m'otorgués la medalla d'or de la institució, que no se'n donen gaires. Crec que el poble se'n van anar dos, un és mort i quedo jo, però encara sóc viu. Sí.
Josep Tomàs, anem a tirar una miqueta enrere, aparquem el tema de la pesca, del sector pesquer, perquè bueno, en aquesta entrevista estem repassant la teva vida més pública, no? Però hi ha un moment que també decideixes convertir-te en empresari, muntar la teua empresa, no?
Això també va ser de rebot, saps què vull dir? Això va ser de rebot, perquè resulta, jo quan me vaig assentar una mica i tenia 30 anys, vaig pensar que d'aquí que em jubilaria, faltaven 35, m'entens? I vaig pensar que als 15 o als 20 anys, del modo que anava al món i que teníem la perspectiva que la democràcia creés aquestes noves inquietuds, doncs jo vaig pensar que jo, en una comptabilitat, en una tenedoria de llibres, tenia poc bagatge, poc bagatge professional. I me vaig engrescar i vaig començar la carrera de graduat social. Vaig estar 4 anys perquè vaig haver de fer el curs d'accés i tal. Molt bé. I quan vaig acabar la carrera, doncs ja devia tindre 34 anys, vam llogar jo i la Tonica uns baixos que estaven...
Tonica és la teva dona.
Sí. Estàvem al costat de Cabomba, uns baixos de Sant Germà de la Taufa, de 25 metres. Vam comprar una cartereta de seguros de redis a l'Aniceto Gallego i vam obrir una agència de seguros. La idea era pues, que la meva dona pues, fes algunes coses i tal, i que se dediqués una mica a fer d'agència de seguros, res més. Jo pues, a la cofradia en tenia prou de feina. Però després va vindre el canvi polític, Fernández Ordóñez, que va ser ministre d'Economia i Hacienda en Suárez, pues, va començar a crear els impostos directes i van començar pues, a crear-se necessitats a les empreses primer i després als treballadors, però primer a les empreses, d'anar muntant una miqueta de coseta i bueno, com que no hi havia res a obert al poble, pues, la gent va anar venint i jo vaig anar dient que sí i així va començar de riure la van casar. Però vull dir, no va ser cap intenció de fer res del món. El que passa és que les circumstàncies dels camins que diem abans pues, me van portar aquí i em vaig embarcar i ja està ara. I ara pues, tenim la d'aquí, tenim una sucursal a Mora i un fill pues, ja és el titular de les dues. I la seva dona és una empresa familiar, doncs... Pues, i els d'ells.
I això que encara no m'obre un altre meló, que anem a obrir-lo ara, el meló del teatre. Actualment ets director, un dels directors del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. Quan comença el teu idili pel teatre?
També ve una mica d'aquelles maneres. Vull dir... La societat cultural esportiva i recreativa se crea l'any 68, vull dir, jo tenia 20 anys, vaig ser jo un dels socis fundadors, joves i tal, saps què? La societat en principi se va muntar pues, de cara al futbol, però claro, quan se va muntar la societat, pensa que a la Cala no és que no hi hagués equip de futbol, no hi havia ni camp de futbol, i per tant van fer la societat i després van demanar a l'Ajuntament que els hi fes un camp de futbol. Mentrestant, un grup de joves, de socios, Maño, jo, Gamundi, etc., van muntar la secció cultural dintre de la societat. Obríem la sala cada tarda... Jordi Brell, gràcies al tio Pepo, ens va regalar els llibres del Planeta perquè era delegat de l'editorial Planeta i vam obrir una petita biblioteca, vam comprar escacs, vam comprar jocs, billars i allí, mira, cada tarda obríem. No res, fèiem això. A la parròquia hi havia Sant Tomàs i llavors van enviar en un jove subdiàcono que es deia Joan Rovira, que els feia de director i va crear una mica un petit coro de la Iglesia. Saragossa, Joan Pere, la Maria Teresa Nolla, la Maria Teresa... la Maria Teresa
Moliner,
la Maria Teresa Macià, en fi, un grup, Ricardo, i en aquell xic va unir els dos grups. No sé com, era un home que sortia a fer el caraquillo en nantros, jugava en nantros a les cartes, i va unir els dos grups. Com els va unir? Farem una obra de teatre. Jo no havia fet mai en la vida teatre ni pensava que em faria mai en la vida, ni als meus caps estava fet teatre. M'expliques a mi de teatre? No havia fet ni a l'escola de teatre, no se'n feia abans d'escola. Bueno, farem una obra de teatre. Bueno, doncs feia una obra de teatre. Mira, tu faràs d'artista. Bueno, total, jo, si no he fet mai, bueno, total, que devíem fer molt malament tots, perquè resulta que no és que Josep Tomàs no n'havés fet mai, los altres tampoc. I vam fer una obra que es deia La casa de los siete balcones, que va ser la primera obra que vam fer. Molt bé, i allí vam unir els dos grups i aquests dos grups vam començar a fer més coses dintre de la societat. Després vam fer En l'ardiente oscuridad, de Güero Vallejo, i després vam fer Jo seré el seu gendre. Però circumstàncies polítiques, en aquells moments encara estàvem en pleníssima dictadura, l'alcalde era el senyor Ballesteros, o sigui que el cas és de que mos van cessar i mos van noquejar. Aquí es va quedar la primera part d'este grup de teatre. Bueno, no sé, pues cadascú s'ho va a casa i aquí no passa res. Però Rebull, l'any 83, va crear Plors i Rialles. L'any 1983.
Joan Rebull.
Joan Rebull. Era un grup de teatre que no estava dintre de la societat, ¿vale? Estava fora de la societat.
Era una entitat...
al marge de la societat. Al marge, aquí sí. La societat... bueno, claro, què va fer? Què va fer Joan? Doncs... pues, qui ha fet teatre? Pues, havia fet teatre jo, Joan Pere, no sé qui, no sé, pues, doncs va cridar. I vam començar a fer teatre altra vegada, amb Plors i Rialles, en Joan. I llavors a mi el teatre ja m'agradava, entens què vull dir? I vam fer... la primera obra que vam fer va ser Els Pastorets, i bueno, vam arroplegar un munt de gent, i resulta que llavors vam començar ja... a dir, pues, bueno, perquè no
en comptes van fer obres importants, no? Terra Baixa, sí, Maria Terra Baixa. Rosa.
Jo vaig començar a ser director llavors. Acaba de fer Los Pastorets, Joan Rebull va dir,
Bodas de Sangre, recordo també.
Sí. Sí. Joan Rebull va dir, vull fer un homenatge a Guimerà. I van fer dues obres alhora. Dues obres alhora. Ell va dirigir Maria Rosa. Jo vaig dirigir Terra Baixa, m'entens? La primera obra que vaig dirigir va ser Terra Baixa. I després vam fer esta, que tu dius, Bodas de Sangre, però el grup també es van esgarrar, no teníem base, ensaiàvem els almacens de la gent, ensaiàvem allà on podíem, no teníem local, era una pena, no estàvem dins de la societat, això era una dificultat. I m'ho vaig deixar. I això va durar fins a l'any 2000. L'any 2000 era president Vicent Boquera i em va dir que volia intentar rellançar dins de la seva, dins de la societat, pues, el teatre, però ja dins de la societat. I jo vaig dir que parlaria amb Joan Pere, perquè una persona sola no és res, i jo tenia molta feina, i a més que una persona sola no és res, si no ets capaç de formar un equip de persones com tu i que treballa seu a gust, les coses no van funcionant. Joan Pere, què? Ho emprenem, i vam emprendre, i mira, i ja està ara. I del 2020 que portem lo teatre, bueno, lo porta molta gent, perquè ara som uns 40 o 50 persones que entre unes coses i les altres anem fent. Tenim un grup infantil, tenim un grup juvenil, i ja anem fent, estem molt contents, i sí.
Bueno, la consolidació del teatre a la Cala
sí.
Se demostra amb estos grups de base, no? Un grup juvenil, un grup infantil, i la consolidació d'una mostra de teatre anual.
Anual, sí, sí. A més, és molt important la consolidació del teatre en base... per què? Perquè si no fas la mostra de teatre, tu et quedes aquí a la Cala, fas una obra de teatre, tens 4 mesos una persona treballant, surts 2 dies a l'escenari i al carrer. I d'aquesta manera el que fem és que promocionem de que este grup, quan ha fet aquesta obra, pugui sortir a altres pobles. Pues com ho fem? Pues en intercanvis culturals, és a dir, no costa res. A mi, quan portem els grups de fora, venen sense cobrar. I quan nosaltres anem fora, tampoc cobrem.
És a dir, que d'alguna manera intercanvieu les obres, no? I
d'aquesta manera, doncs, per lo menos l'actor o l'actriu ja no diu, oh, doncs, per exemple, He treballat 4 mesos aquí a les nits i plovent i en fred i resulta que he fet dos representacions per la Candelera i au, no. Pues ara sortim, pues normalment fem entre unes i unes altres, entre 7 i 8 representacions per fora al poble també les fem, m'entens? Ara mateix, pues, anem, hem d'anar a Ulldecona, en Dolça de les Tàpies, el dia 23 de setembre, que volen que anéssim també a la seva mostra i coses així, m'entens?
No, estos últims anys, més enllà de la pandèmia, heu estat molt prolífics en obres de teatre. N'heu arribat a portar 5, 6 i hasta 7, no?
Sí, claro, de manera simultània. Perquè a la Fuerza Orcan, nosaltres l'any 2009 mos vam quedar, vam estrenar una obra de teatre que era Catalans a la Romana, que no el vam poder passejar pel món pel problema de l'epidèmia. Llavors, per fer algo i no quedar parats, com que no podíem fer obres de teatre que fóssim superiors a 6 i no sé què, no sé quanto, vam fer una obra d'una sola persona, que és la que t'he dit.
Dolça de les Tàpies.
Dolça de les Tàpies, i tenim una persona sola. Claro, quan va haver l'oportunitat de poder sortir, pues ja teníem Dolça, en cap vam recuperar altra vegada Catalans a la Romana, perquè pobres pues també poguessin gaudir de les sortides normals que feien, i així va ser que vam portar les dos estes, més les que ja vam fer l'any passat. Això va ser una circumstància de que ho anirem, normalment n'hi portem dos, una que volta i l'altra que la preparem normalment.
Quina prepareu, doncs?
Ara quina preparem? Pues mira, ahir vam fer la primera reunió ja per preparar Comèdia Negra. És una obra còmica, és una novetat, que, i està en marxa.
I no pots dir res més?
Home, sí, que podem dir alguna cosa més. És una obra diferent. A mi no sé si serem capaços de traure-la bé, perquè no hem fet cap d'estes. T'ho has d'imaginar. L'obra és com si, diguéssim, estigui a una habitació a fosques tota l'obra. Evidentment, ells, els artistes, han d'actuar com si estiguessin a fosques. El públic els ha de veure, perquè si no és el que sigui. Però això dona una sèrie de situacions, d'aspectes, de tocaments, de no sé què.
Bueno,
Ja en parlarem un dia,
i sempre amb la miqueta de vessant còmica o sí, satírica que utilitzeu a totes o la majoria d'obres que feu.
De la Candelera, és una obra de Candelera.
Molt bé, de la Festa Major. Josep Tomàs, estem arribant al final de la conversa. Segurament que mos han deixat un munt de coses.
Sobretot dir-te que Josep Tomàs sol no és res. Jo crec que l'única cosa que m'ha adonat bé en aquesta vida és que he sapigut i he volgut treballar en equips que m'han ajudat, que hem col·laborat i que han pencat tots per una mateixa cosa. I aquesta jo trobo que és l'èxit de qualsevol persona que es dedica en aquesta vida. Si es pensa que ell és el més viu i que al ser el més viu pot fer-ho tot, s'haurà equivocat. Jo crec que gràcies als amics que he tingut a la cofradia, gràcies a la gestió dels treballadors de la cofradia, l'Aïme, Joan Pere, els nomenar tots perquè sigui, gràcies al teatre, que també he tingut a Joan Pere i ell m'ha tingut a mi, hem sigut els dos com una mateixa persona. Tot això funciona a base d'equips de persones que funcionen les coses, i jo voldria ressaltar aquests equips que he tingut.
Què t'hagués agradat fer i que encara no vull dir que se t'ha quedat per fer, que encara no has fet?
Però estic a punt de fer-ho.
Bueno.
Vale. Aquí, abans de 6 mesos, trauré un llibre. Jo n'he fet dos, però no són els llibres que jo volia fer. Jo ara, aquí fa 5 anys que estic treballant en un llibre per a donar a conèixer a la gent, perquè la Tonica i la meva filla dient les coses que a vegades estàs dinant, estàs sopant i expliques coses, i una vegada l'hivern me va dir: papa, això ho has d'explicar, no ho sé jo, això, tu ets una persona que ets pare meu i jo això no ho sabia. Total, que vaig començar a escriure, però clar, quan escrius coses i has de nomenar persones te costa una mica, saps? Perquè tu millor...
Perquè no totes són bones.
I no són bones. I ho has de dir, i no saps com dir-ho, i no saps si deixar-ho caure. Bueno, total, que això ha anat passant, però ara ja estic decidit. Jo crec que he fet un llibre explicant los canvis polítics, econòmics, socials i urbanístics que han hagut al poble de la Cala des de l'any 48 fins ara. O sigui que és la meva visió d'este poble, d'estes institucions.
L'any 48 és l'any que vas néixer, 1948.
Molt bé. L'any de la postguerra, de les postguerres, de la creació de les postguerres, les primeres barques, les barques de vela, les primeres juntes de la cofradia, els primers alcaldes de l'Ajuntament des de la guerra per aquí, la creació de la cooperativa, com, per què, la creació del Club Nàutic, com, per què. És a dir, he intentat fer un llibre no personal de dir mai casat, no, sinó la meva visió de les institucions i els canvis que s'han produït al poble durant aquests, diguéssim, 70 anys.
Pues Josep Tomàs Margalef, escolta, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos part de la teua vida. Encara pel que veiem, tens molta tela que tallar, encara tens moltes coses a fer. I, bueno, i escolta, tal com vaig sumant, ja anirem actualitzant, no?
Home, a partir dels 74 anys ja no pots fer moltes de coses. Guardem-les les que tenim, gaudim-les i, bueno, si podem fer alguna coseta la farem, però vull dir, ja comences a estar a segona línia, perquè malament, si estàs a la primera, vol dir que els segons han fracassat.
Pues Josep Tomàs Margalef, moltes gràcies.
A valtros, moltes gràcies a valtros.